a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'escola Pins del Vallès podria perdre una de les dues línies d'I3 que té el centre i oferir 20 places per al curs 2025-2026 en comptes de les 40 amb què compta ara. La mesura que l'ha conegut el centre recentment ha provocat el descontentament de l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFA, qui creu que el canvi pot afectar negativament tant en l'organització de l'escola com en aspectes pedagògics. Sant Cugat ha posat en marxa Va per tu, una programació trimestral d'activitats i serveis adreçada a joves d'entre 12 i 29 anys. Aquesta nova iniciativa ofereix una oferta estructurada en 5 blocs temàtics que aborden l'emancipació, la reflexió, l'oci i els espais de trobada per al jovent. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme en diversos equipaments municipals i barris de la ciutat. El vicepresident de la Perfumeria i Cosmètica Catalana, Puig, Manuel Puig Rocha, s'ha convertit en el segon major accionista de Fluidra. Després de la compra d'accions en les últimes setmanes, l'empresari s'ha fet amb el 8% a través de la societat Suarci. Segons va avançar el diari Expansión, amb aquest percentatge, Puig supera la família Serra, una de les fundadores de la companyia catalana de piscines. El primer accionista de Fluidra continua sent el fons nord-americà Rone Capital, que té l'11,67% del capital social de la companyia. Tallers familiars, teatre o la festa del 20è aniversari del Banc del Temps són algunes de les activitats més destacades d'aquest cap de setmana a Sant Cugat. El diumenge serà el torn de les passejades per Collserola, el mercat d'hivern i un concert de jazz. Si vols saber on i quan se celebren aquestes i moltes més propostes, consulta l'agenda de Cugat Mèdia. Després de passar per Venècia aquest divendres, a les dues sales de cinema de Sant Cugat, Maria Callas, un biopic que repassa la història de la soprano. Dirigida pel xilè Pablo Larraín i protagonitzada per Angelina Jolie, el film reviu i reimagina la vida de l'artista els últims dies a París. La pel·lícula és l'últim lliurament de la trilogia de Larraín sobre dones icòniques del segle XX, després de Jackie, el 2016, protagonitzada per Natalie Portman, que va donar vida a Jacqueline Kennedy Onassis, i Spencer, el 2021, amb Kristen Stewart, interpretant la princesa Diana. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 7 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, els núvols estan anant a més. De fet, ja ha començat el matí amb cel força carregat a les comarques de la Catalunya Central, amb boira, també les comarques barcelonines, algunes de Girona, i de moment el cel més destapat està a l'Alt Pirineu. Però ràpidament s'anirà tapant el cel al llarg d'aquestes immediates hores i serà sobretot aquest vespre i aquesta nit quan arribin algunes pluges, les primeres en forma de ruixat, més aviat local, especialment al Camp de Tarragona, la banda de la Catalunya Central o el Prepirineu, cotes de neu de 1.400 metres, i les boires de Lleida que s'aniran desfent. Serà aquesta nit matinada i demà molt d'hora quan ens travessarà una pertorbació que farà ploure a tot arreu. Poca aigua, en el cas de l'Ebre, i força a les comarques barcelonines i gironines, amb algun patac d'aigua més destacable. Demà molt d'hora encara estarà plovent a Girona, cota de neu que baixarà de cop als 400 metres, però en el moment que també comenci a nevar més avall, s'aniran retirant aquestes nevades. El que podem dir també demà és que refrescarà i que farà vent, sobretot a l'Empordà i a l'Ebre. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'estrena de pàgines web dels centres d'atenció primària dels àmbits Metropolitana Sud i Penedès de l'Institut Català de la Salut. Entrevistarem Lídia Martínez Julià, coordinadora de l'àrea d'atenció a la ciutadania de la Gerència d'Atenció Primària Delta, i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les noves mobilitzacions anunciades per la pagesia i la intenció del govern espanyol d'acabar amb aquests infants youtubers per evitar l'explotació dels seus pares. A partir de les 5 coneixerem a la castellarenca Sílvia Mònica Sánchez, topògrafa. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz, repassarem les estrenes a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més iniciem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Dilluns comença la 5a edició del Sex Education Film Festival, que projectarà 41 curtmetratges. 2.500 joves de 10 a 17 anys participaran en aquest certamen del 10 al 16 de febrer i, a més de la projecció dels curts, s'organitzaran activitats educatives paral·leles al Cinema Catalunya i també a l'Ateneu Candela. El tret de sortida serà dilluns amb la projecció del curtmetratge Trumpets in the Sky dins la secció Teens dedicada a joves i adolescents. Aquest curt retrata la dura realitat dels matrimonis forçats al Líban. Un altre dels reclams del festival serà la projecció de 13 al curtmetratge que tracta la sobreexposició dels adolescents a la pornografia, la hipersexualització de les dones en les xarxes socials i la normalització de comportaments tòxics en parelles joves. Les entrades per a la secció per adults, vàlides per tot un dia, estan a la venda a la pàgina web del festival. I fins al 2 de març es podrà veure a la plataforma Filmin una selecció de 10 curts d'aquest festival.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per RAC1 Capital del Vallès Occidental. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma per a la residència del Sud ha volgut mostrar el seu malestar amb l'Ajuntament i la Generalitat després d'haver d'assabentar-se a través de la premsa que ja s'ha entregat la llicència d'obres al govern català. Aquest és només un exemple, diuen, i asseguren que n'hi ha molts altres perquè sempre els han tingut en un segon pla. Per a Fernando Francisco, un dels membres de la plataforma vocal de l'Associació de Veïns Espronceda, hi ha una greu falta d'interès.
Si de verdad se hubiera tenido, se tuviera, si tuviese intención de que fuese un equipamiento positivo para, la, para sus usuarios, para la gente mayor, se habría escuchado a las partes interesadas, desde la plataforma hasta colectivos, trabajadores profesionales que pueden mejorar ese proyecto.
En una reunió celebrada aquest matí també han denunciat la demora de més de 10 anys que arrossega aquest equipament i per això demanen més compromís amb el calendari previst a partir d'ara.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Pas endavant per fer realitat el projecte per millorar la Riera de Pomar. La Direcció General de Patrimoni de la Generalitat ha fet arribar a l'Ajuntament de Badalona l'autorització pendent perquè la licitació de les obres de remodelació puguin seguir el seu curs. Els treballs inclouran la transformació de l'actual Riera, que divideix els barris de Pomar i de la Morera en un passeig verd i natural. Unes obres que es preveu iniciar durant el segon semestre d'aquest any i, si es segueixen els terminis, podrien estar enllestides a finals de l'any 2026. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, celebra que el projecte que va dissenyar durant el seu antic mandat estigui a prop de ser una realitat.
La nostra ciutat guanya, doncs, resoldre un problema històric que tenia Badalona amb aquests dos barris, que era l'urbanització com un passeig d'aquesta riera que divideix una mica els dos barris i divideix la ciutat, i estava en un estat lamentable de deixadesa.
El projecte preveu la transformació de la zona de la Riera de Pomar, convertint-la en un parc urbà des de la rotonda de l'Alguer fins l'avinguda de Carlemany. La reforma inclou la millora de la biodiversitat i el reforç del parc com a corredor verd, a banda de treballs en l'asfalt i la reparació de voreres.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral, ara des del Prat de Llobregat, en Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat avança en la renaturalització del passeig de la platja i la consolidació de la reordenació de la mobilitat que es va instaurar durant la passada temporada estival. En aquest sentit, es retirarà la barrera que prohibeix la circulació de vehicles a partir de la rotonda i en el seu lloc s'han instal·lat cartells de restricció a la circulació i càmeres dissuasòries que es posaran en funcionament properament. Escoltem el tinent d'alcaldia de Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé.
Hi haurà el prohibit circular i, a més, hi haurà el tema de la càmera per dissuadir també els que vulguin entrar dins el vial. I això és el que estem fent ara, treballant ja cap al futur per entendre com a l'espai que és a partir de la rotonda. Estem treballant en el nou encàrrec de com naturalitzem, sapiguent que hi haurà un espai per poder passar aquests vehicles de serveis i a partir d'aquí donar-li aquesta imatge final a la platja.
Recordem que la restricció al trànsit al litoral pretenc que és resultat de diferents sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, confirmades en ferm pel Suprem, al considerar la Direcció General de Costes que aquest vial és part del propi litoral.
Gràcies, Rocío. Saludem des de Castellà de Rocío Gómez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Anem amb un apunt esportiu perquè l'Hoquei Club Castellà no va poder passar de semifinals de la Copa de la Generalitat després de caure golejat per 1-6 contra el Barcelona. Una primera participació que va acabar aviat contra qui finalment seria el campió del torneig. Ara el Castellà s'haurà de centrar en la Lliga, on no aconsegueix sumar els 3 punts des del 22 de desembre i ha sumat 2 derrotes i un empat durant el mes de gener. Queden 13 partits que seran 13 finals si el conjunt castellarenc vol continuar la lluita per aconseguir l'ascens a l'Hoquei Plata, segona màxima categoria estatal, i tornar a fer història. De moment, l'Hoquei Club Sant Just visitarà aquest dissabte el Dani Pedrosa a Castellà, rival de lluita, per sortir de la part baixa de la taula.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'escola Pins del Vallès podria perdre una de les dues línies d'I3 que té el centre i oferir 20 places per al curs 2025-2026 en comptes de les 40 amb què compta ara. La mesura, que l'ha conegut el centre recentment, ha provocat el descontentament de l'Associació de Famílies d'Alumnes, qui creu que el canvi pot afectar negativament tant en l'organització de l'escola com en aspectes pedagògics. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, tenint en compte la davallada de la natalitat, el departament hauria decidit suprimir una de les dues línies d'I3 que ofereix el Pins del Vallès. Tal com explica la presidenta de l'AFA, Bàrbara Negra, la mesura els ha provocat un xoc absolut. És per això que des de l'AFA estan valorant quines mesures emprendre per intentar que la decisió no sigui inferm. Si més no, que s'esperi que finalitzi el procés de preinscripció, que serà el mes de març. Bàrbara Negra és la presidenta de l'AFA.
Les famílies ens assabentem a Consell Escolar i, si no recordo malament, la directora ho sabia del dia abans, ¿vale? Que just coincidia que a final de gener sempre es fa el Consell Escolar Econòmic. I ens ho va comunicar i la primera sensació va ser de xoc absolut.
La mesura ha agafat per sorpresa la comunitat educativa del centre i, tot i que, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, aquesta podria durar només 2 cursos, ja que recuperarien les dues línies d'aquí a 3 anys, esperen que es tingui en compte totes les casuístiques de matrícula viva de l'escola i el departament reculi.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. Els centres d'atenció primària dels àmbits metropolitana sud i Penedès de l'Institut Català de la Salut han estrenat pàgina web pròpies amb informació actualitzada i oficial sobre l'equipament. Parlem d'un projecte de l'ICS que va néixer en l'àmbit d'atenció primària a la comunitat de Barcelona Ciutat, que ara arriba al Baix Llobregat i al Penedès i que s'estendrà progressivament a la resta dels àmbits d'atenció primària de l'ICS. Per conèixer tots els detalls, marxem cap al Prat i saludem el nostre company del Prat Ràdio, Kevin Hurtado. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest nou espai digital oferirà informació de servei de cada CAP, incloent notícies recents, informació de contacte i accessos a altres recursos de salut. També recollirà informació sobre equips i serveis i inclou dreceres al portal per a demanar cita amb el CAP Cita Salut o al portal d'informació de salut Canal Salut. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a Lídia Martínez Julià, coordinadora de l'àrea d'atenció a la ciutadania de la Gerència d'Atenció Primària Delta. Què tal, Lídia? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar aquí una estona amb nosaltres. Parlem
per convidar-me.
Parlem d'un projecte de l'Institut Català de Salut que va néixer en l'àmbit d'atenció primària a la comunitat de Barcelona Ciutat, que ara arriba al Baix Llobregat i al Penedès, i que s'estendrà progressivament a la resta dels àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de Salut, veritat?
Sí, així és. L'Institut Català de la Salut entén la importància dels espais digitals en la comunicació amb la ciutadania i des d'aquest dilluns, dia 4, s'ha posat en marxa aquest espai web per cada CAP. L'objectiu principal d'aquesta pàgina web és obrir la porta a la ciutadania, que pugui trobar la informació actualitzada, verificada dels serveis del seu CAP i d'una forma fàcil. Al final, un espai específic que no teníem els centres d'atenció primària fins ara, no? La ciutadania, a més, la podrà trobar, això anirà evolucionant, i la podran trobar quan vagin al Google Maps, doncs els podran dirigir o altres cercadors, no? Aquest seria l'objectiu.
Per què vau decidir fer aquest pas i per què en aquest moment?
Bé, doncs creiem que la ciutadania cada vegada necessita més informació. Creiem que aquest mitjà de tecnologies era important per la ciutadania i que, a més, tinguessin d'alguna manera recollit tota la informació dels seus CAPs, que al final és el que la ciutadania necessita, no?
I per què ara inicio amb l'àrea metropolitana sud? És per un tema de densitat de població, de necessitat del servei?
No. La veritat és que ha sigut una mica cronològic i sí que és veritat que som una població molt densa, amb això tens tota la raó, tota la part de metropolitana sud, que a més comporta tres gerències diferents i nosaltres la gerència Delta està composta de 20 equips, de diferents equips territorials pediàtrics, d'unitats de suport, i la veritat és que donem una cobertura a una població de quasi 480.000 habitants i amb molts professionals. Tota aquesta informació també es penja a la web perquè la ciutadania també sigui coneixedora tota aquesta informació.
He vist que comprèn fins a 35 municipis al Barcelonès i al Baix Llobregat, no?
Sí. És tota una zona àmplia.
Perquè sou la Gerència d'Atenció Primària i Comunitària Delta i la Gerència d'Atenció Primària i Comunitària del Baix Llobregat.
I la del Penedès també.
Gerència
també. Exacte. Okay. Sí, Metropolitana Sud comporta les tres gerències.
Vale. Parlem de que aquest és un moviment que està clarament orientat a la ciutadania. Quins beneficis creieu que té aquesta nova web als usuaris?
L'usuari podrà trobar aquí tot tipus d'informació del seu CAP. Diem CAP perquè la web sí que està pensada com a edifici, vull dir que dintre d'un mateix CAP pot haver diferents equips o diferents unitats de suport. però podrà trobar des d'adreça, telèfons, serveis dels que disposen, equipament, notícies del mateix centre sobre projectes o novetats. La població també podrà veure doncs, a on s'ha de dirigir quan el seu centre està tancat. I després també hi ha dreceres i enllaços que els tindran més a mà. Per exemple, doncs, el portal citasalut.gencat.cat per demanar cita amb el seu CAP, o el portal de canalsalut.gencat.cat on hi ha informació rigorosa de la salut, formularis de contacte amb l'Institut Català de la Salut, i tot això ho trobaran a la web.
Per això et volia preguntar, perquè llavors els usuaris en aquesta web no poden demanar cita prèvia, però tenen els enllaços per accedir directament a La Meva Salut i a la resta, no?
Correcte, perquè no cal que surtin d'aquesta web perquè puguin fer altres gestions.
He vist que també s'inclou un apartat de consells de salut i un altre per fer comentaris i reclamacions. Per què heu inclòs aquests apartats? I no sé si teniu mètriques del seu ús.
Doncs una mica el que parlàvem abans, perquè la ciutadania no s'hagi de desplaçar per diferents enllaços, sinó que ho tingui tot aquí. Jo volia dir-te que els formularis no només poden ser reclamacions, també poden fer agraïments, que també rebem molts agraïments de la ciutadania, i són importants, i això crec que ens dona a tots, no?, com una, bueno, doncs com que fem bé la feina del dia a dia.
Doncs sí, sempre està bé.
Doncs això. Exacte. Doncs això, no? La idea és que aquí estigui tot perquè el ciutadà no s'hagi d'anar a diferents webs, no? Que digui, bueno, doncs aquí sé que trobo tot el del meu centre, però també puc accedir a altres enllaços.
Mm-hmm. També la secció d'actualitat, et volia preguntar si és una secció d'actualitat pròpia de l'àmbit metropolità sud o és la mateixa a tots els webs i cobreix informació general de tot el territori català?
Això anirà també una mica adaptant-se. Inicialment sí que és veritat que hi ha doncs, informacions més genèriques, però la idea també és que hi hagi novetats també del propi centre. O sigui, que, per exemple, si farem una activitat comunitària, doncs que també sortís aquí perquè la població doncs, sigui coneixedor. Llavors, doncs, per això et dic que es anirà ampliant tota aquesta informació i projectes que es puguin anar incloent.
Mm-hmm. Hem parlat abans dels beneficis que pot tindre aquest web per la ciutadania, però d'altra banda, com creieu que aquesta web pot millorar la tasca dels CAPs i la feina de les persones que hi treballen?
Bé, jo crec que primer el que dèiem, el que comentava una miqueta abans, no? Que al final hi ha informació que no caldrà que truquin al seu centre per preguntar doncs, quin horari tenen o on s'han de dirigir després del tancament o algunes informacions que les poden tenir allà. Això també fa que si la ciutadania sap que ho té allà i que a més és en tot moment és actualitzar, vull dir que les dades seran actualitzades constantment, doncs no caldrà que s'acopropin, no caldrà que truquin, llavors jo crec que això també ajudarà. I amb la informació que deia, doncs, de fer extensiu doncs, activitats que es puguin fer o novetats que hi hagi en un CAP. Imagina que aquest CAP, perquè hi hagi unes obres, doncs hi ha una porta tancada, perquè hi ha una... Doncs, tota aquesta informació, ja dic que anirem ampliant, però la idea seria donar tota la informació a la ciutadania des d'aquestes webs.
Mm-hmm. He vist que les gerències d'atenció primària i comunitària treballen en xarxa amb els hospitals, centres de salut mental, centres d'atenció intermèdia i en coordinació amb la resta d'agents que intervenen en l'àmbit de la salut, l'àmbit social i la salut comunitària. Com es trasllada aquesta sinergia al web o què implicacions té per l'usuari?
Sí, exacte. L'usuari aquí també podrà veure doncs, tota aquesta, com, bueno, doncs, tota aquesta enllaços que hi ha, perquè al final tant de primària a hospital com de l'hospital a primària doncs, o altres serveis, hi ha una comunicació sempre constant a través de nivell informàtic i d'aquesta manera també la ciutadania veu que hi ha tota aquesta unitats de suport i hospitals i que tot està en xarxa, que té tota la informació i que bueno, al final que totes aquestes unitats de suport també és per això, no? Com diu la paraula, donar suport a la ciutadania, no? Com tu bé deies, estan doncs, des d'atenció de salut sexual reproductiva, unitats de salut mental, rehabilitació, SDPI, pares, la unitat del viatger, bueno, que hi ha moltes unitats que a vegades no es coneixen i aquí també ho podran veure visible, no? Mhm.
No sé si teniu alguna dada de l'impacte que han tingut les webs ja establertes, com la de Barcelona Ciutat o la de Catalunya Central, si la gent coneix aquestes webs, si les fa servir.
Sé que les fan servir perquè, vull dir, com tu dius, segur que hi ha dades. Jo no les tinc ara mateix, no te les sabria dir, però sí que és cert que hi ha una utilització. També és cert que com més utilitzes, més amunt, no? Perquè tu pots fer una búsqueda del teu cap, en Google, però clar, com més l'utilitzes, més amunt també surt, no? O sigui, és més fàcil. Llavors, això també ho anirem notant tant com la ciutadania ho vagi fent servir.
Mm-hmm. Hem parlat de que aquest és un projecte que té la voluntat d'arribar a tota Catalunya. No sé si l'Institut Català de Salut fa alguna estimació de quan podrà disposar d'aquest servei tots els CAPs de Catalunya.
No tenim dades encara, però bueno, la veritat és que va bastant ràpid. Eh? Vull dir que bueno, jo crec que en aquest any no te puc dir una data perquè no la tinc, però que sí que s'està avançant molt i suposo que serà ràpid. Eh?
Doncs Lídia Martínez, Julià, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i, bueno, això, doncs, sobretot a la gent del Prat, que teniu aquests tres equips d'atenció primària, que és el Pujol i Capçada, el Bisset i el Ramon Avia, que sàpiga la ciutadania, que pot ja trobar-los i trobar tota la informació dels seus CAPs. Vale? Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Lídia, que tinguis un bon dia.
Igualment.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebé.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my God!
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the my mom. I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going bananas. I can't wear a piece of manna. 'Cause I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas.
really, 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 really miss my mom.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la cita amb l'opinió. La tertúlia, tres bandes. Avui divendres la compartim amb la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Manel Dobanyo, que és periodista i es troba al Prat. Manel, bona tarda. Manel, bona tarda. No. Doncs segur que hi és, però hi ha algun problema. Ja el saludem de seguida que el tinguem disponible. Sí que saludem a la Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Cugat, i ens acompanya aquí a l'estudi. Com està, Roser?
Molt bé, hola, bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs intentarem...
Bona tarda, des del Prat.
Ostres, sí, sí, has entrat amb una força que una mica més semblava un huracà, això. Què tal, Manel, com estàs?
Molt bé, resistint, el podem comptar i cap problema.
Escolta, avui t'estem sentint perfectament, eh? Com si estiguessis aquí.
Molt bé, molt bé.
Com bueno, si estiguessis aquí.
La tècnica,
La tècnica, que per això serveix.
Sí, sí.
Molt bé, doncs molt bé. Us sembla que comencem parlant d'aquesta notícia que ens anuncia noves tracturades, com a mínim, noves mobilitzacions de la pagesia i de la ramaderia, justament quan ja s'ha complert el primer aniversari de la revolta pagesa, que, si recordeu, doncs podríem dir que va aturar bona part del territori, va col·lapsar algunes de les vies més importants del país. I tot i així, recordeu que en el seu moment hi va haver fins i tot un ple específic per parlar d'agricultura al Parlament, per allò de saber què està passant i quines solucions li podem donar al tema, però la qüestió és que sembla que les coses de Palacio van despacio i que no hi ha massa resposta ni massa solucions. Hi havia el tema, perquè vam protestar fa un any, si repassem, hi havia el tema de la sequera. Les collites van ser molt minces, escasses, i els productors demanaven doncs, ajudes que sembla que no han arribat. El tema de la burocràcia, recordem la finestreta única, que de moment sembla que no funciona. Altres conflictes, i després un altre també de molt important, que és la importació de productes de tercers països. Donada la situació, donat el temps que ha passat, enteneu que els pagesos continuïn doncs, amb la intenció de posar el crit al cel i fer-se sentir?
Home, ha passat un any, no?, i sembla que de moment no els han solucionat res, que això és una de les coses per les quals protesten. S'hi han afegit altres coses, també. S'hi han afegit, bueno, la burocràcia que tu ja has dit, l'acord amb la Unió Europea, amb del Mercosur, que, esclar, això els perjudiquen a tots, les ajudes al gasoil, que no tenen, que altres llocs, altres regions d'Espanya és més barat que aquí, les plagues que tenen ara de conills i el regadiu... Bueno, esclar, són una sèrie de coses que totes les tenen, que hi són, però que no els hi soluciona ningú. I, clar, jo crec que a cap d'un any... Pues és clar, s'han tornat a manifestar. És normal, és que ho trobo.
Es tornaran a manifestar, perquè sí, l'anunci sí. És per als pròxims dies.
Sí. Hm. Manel, tenen raó, vull dir.
Manel, tu com ho veus?
Bueno, jo el veig i estic d'acord amb la companya, absolutament. És un tema molt complicat, a banda de que també hi ha la competència exterior, que això també doncs ahir mateix vaig anar al súper i bueno, vaig comprar un producte i posava que ve del Perú, sí. Coses que estava convençut que es podien conrear a casa nostra sense cap problema, i així funciona la cosa. I a banda de tota la reivindicació de l'any passat, òbviament, no s'ha avançat gaire per lo que expliquen, i sobretot el tema dels últims dies que es parla sovint, que és la plaga de conills, que acaben de fer malbé les collites, etc. No? O sigui, és un tema molt complicat, i jo crec que de difícil solució. I un altre tema també que em crida l'atenció és el tema de la burocràcia, no? Que sembla que per aquí també estan molt, molt emprenyats els pagesos i els ramaders, i bueno, estarien atents a veure de quina manera es pot apagar una mica el tema, però que realment no li veig una solució immediata.
Però el tema de la burocràcia, per exemple, no tindria més ràpida solució, us sembla?
Home, és, no sé...
Bueno...
No digues, digues.
Sí, sí. Endavant, endavant.
No, dic que és un sector que poder tampoc no està tan digitalitzat, no?, com altres sectors. Llavors se'ls demanen una sèrie de papers i més papers i formularis que han d'omplir, que, bueno, que clar, vull dir, no, poder no hi estan tan acostumats, i a més els hi pren temps o necessiten assessorament extern, que també vol dir més diners. Clar, és que tot suma, eh? Vull dir...
S'hauria de simplificar. Està claríssim, no?
Tot l'oficial és paperassa, tot, sempre.
A veure, ens passa a nosaltres,
a tothom.
Als ciutadans, que qualsevol gestió que haguem de fer, doncs és bastant...
Però aquest sector poder no hi estaven tan avesats amb això, i és clar, també els exigeixen, i poder no estan tampoc preparats per...
Però tenir una finestreta única, que era el que es comentava, és per facilitar que tot ho puguin tramitar, doncs, per una mateixa via, no haver d'anar a una finestra, a una altra, a una altra, a una altra, en funció d'allò que volguessin sol·licitar.
Ja.
És a dir, facilitar, escurçar tot
això. Tu deus haver d'anar a aquesta finestreta, però amb tot ja emplenat, no?
Clar.
Tot ja fet, i clar. Mm. I llavors, això què passa? Que necessites assessorament. Has d'anar amb un gestor, necessites perdre temps, que poder al camp no és tan fàcil marxar i tornar, no? Vull dir, no sé, una sèrie de coses que...
La Georgia la tenim, paperassa. Oi? Georgia?
Sí, estic aquí,
estic escoltant. Doncs, no sé, com veus tu la situació, Georgia? Mira, home, no és per riure, ja t'ho dic, eh?
És que és com tot, Carme.
És com tot.
Tot, no hi ha un pam de net enlloc. Vull dir, a mi em diràs per què ha de venir fruita del Perú, del Marroc, de Xile, tenint-la d'aquí. Perquè aquí, aviam, què hi guanyen? Tant? Guanyen? Tant? El tant per cent, em refereixo als que compren aquesta fruita o la verdura, el que sigui, a altres països. Tanta és la diferència, en comptes de comprar-la en els nostres pagesos?
Mireu, he tingut la curiositat de buscar informació sobre aquest acord de la Unió Europea amb Mercosur, que bueno, m'ha portat directament a la pàgina oficial de la Comissió Europea. I parla d'aquest acord que es va tancar a principis de desembre de l'any passat, és a dir, que fa relativament poc. I que intenta, doncs, trencar aquests falsos mites. Expliquen, no? Us llegiré, ni que sigui un apartat, per exemple, el de l'arròs, eh? Diu, la Unión Europea no es autosuficiente en arroz y necesita importaciones. De acuerdo, el acuerdo permitirá que 60.000 tonnes d'arròs de Mercosur ingressin a la Unió Europea lliures d'impostos. Aquesta xifra és inferior a les importacions actuals de Mercosur i representa el 2% del consum de l'arròs que fa la Unió Europea. Us convenç aquesta explicació, en aquest cas concret?
No ho sé, l'arròs ho desconec. Jo l'única cosa que hi veig, poder, és que quan és coses de fora de l'estació nostra que es puguin importar, per dir que tenim tot l'any determinats articles, que esclar, allà les temperatures són diferents, el clima és diferent. Ara, a tota l'època... Penso que primer hem d'agafar-ho d'aquí i de fora.
Jo a l'hivern no menjo cireres.
No, però a millor si en trobessis, no? A millor si en trobessis,
no,
en compraries.
Perquè, clar, no, és que n'hi ha, és que n'hi ha.
Sí, sí.
Sí, provenen de bon.
Sí. Bueno, ja, per això. Sí. Sí. A fora d'època...
24 o 25 euros o 30 euros al
quilo. Ja, bueno, mira,
tan aquí... Tan pijos arribem a ser tots.
No, però sempre, posar... sempre hi ha un públic. O sigui, no està malament que n'hi hagi, aviam. Jo no veig malament que n'hi hagi quan són coses que en l'època, en una determinada estació, nosaltres no tenim i un altre país sí que les té. Qui les vol comprar cares, doncs que les compri. Ara, que això sigui una importació contínua tot l'any sense la necessitat, això ja no ho veig també, però això no sé si és fàcil de controlar, no ho sé, ja, ho desconec, eh?
Hi ha una inèrcia amb aquest tema de lo que ve de fora per, que és molt, molt, molt difícil de tancar-la, perquè, per exemple, aquí estem en una comarca, el Baix Llobregat, parlem des del Prat, no? I esclar, el Prat va ser, sobretot, terra de pagesos, va ser agrícola. Després es va fer industrial, van fer la seda, la paperera, etc. I ara és un municipi de serveis, o sigui, l'aeroport, el port i tots els polígons que s'han posat amb els seus 33 quilòmetres quadrats de superfície, i bueno, han canviat les coses. Ara els pagesos diuen, ahir vaig veure un reportatge sobre el tema, i deia que els pagesos, independentment de que al final... hagi sequera o una altra desgràcia del clima, doncs resulta que ja diu que la tenen venuda ja la collita al moment de plantar-la, i és clar, però això és insuficient, és poca quantitat, perquè cada vegada hi ha menys terreny agrícola i el consumisme cada vegada va a més, i és clar, això de quina manera es pot equilibrar. I és difícil, és un tema que realment jo crec que l'any que ve estarem parlant del mateix, no?
Sí.
Que nosaltres, esclar, parlem d'aquí, i això és a nivell Europa.
Sí.
Això és un acord a nivell de tot Europa. Clar, nosaltres ara estem parlant del cas d'aquí i poder no ens hem de guiar pel cas d'aquí, no? Esclar, hem de mirar que a Europa hi ha països de molt fred, que tenen molt poc cultiu, que aquests sí que necessiten precisament poder aquestes importacions, no? No tant com nosaltres. Esclar, no podem generalitzar basant-se a casa nostra.
Clar, però és que estaríem d'acord, per exemple, que és important la relació amb aquests altres mercats per abastir-nos d'aquells productes que són insuficients en aquesta part de...
Bueno, si te'n vas, no sé, penses pels països nòrdics, que pràcticament no tenen fruita, vull dir que l'han d'importar tota, doncs llavors, és clar, estaria bé això, clar. Si tu mires des d'allà, si ens ho mirem des d'aquí, que estem plens de taronges i d'arbres fruiters...
No,
doncs,
taronges
doncs,
que resulta doncs que també no. Es queden perquè venen d'un altre lloc, no? Bueno, es queden
sí,
a l'arbre.
Sí, però que en tenim, que n'hi ha, no? La part de València n'hi ha. Esclar, llavors no té tant sentit, però clar, això estem parlant d'un acord europeu. Mm-hmm. Clar. Europa és molt gran, eh?
És un acord que precisament els pagesos catalans...
estan en contra.
Doncs estan... que no ho veuen amb bons ulls. Mm. Són unes polítiques que venen marcades per la Unió Europea i no hi estan d'acord, i és un dels temes que intentaran parlar en el moment que es puguin posar, no?, amb l'administració. Però després també hi havia una altra reticència respecte als requisits, a les exigències que es fa, se'ls hi fa amb ells, precisament, amb allò que produeixen, i en canvi no són les mateixes d'aquells altres productes que importem.
Que venen de fora. Mm. Però això passa en altres sectors, també, eh?
Sí, sí. Per exemple, el sector de la mar, els mariners, també tenen els seus problemes una mica semblants, no? Perquè des de la Unió Europea dicten unes normes que no estan d'acord, no? I ara, amb el tema agrícola, doncs està passant el mateix, no? És difícil. I com deia la companya, no és el mateix la problemàtica o la realitat dels països escandinaus, del nord d'Europa, que els del sud d'Europa, no? Que tenim unes produccions molt concretes, però el problema, d'alguna manera, s'ha de mirar des del punt de vista de l'estació, de l'any, si és hivern, si és estiu. Aquí, quan, a l'època d'ara, doncs hi ha productes que no tenim aquí i venen de fora, clar. Hi ha aquest estira i arronxa del tema de la competència, de lo que ve de fora, sí, això ve del Marroc, això ve de tal joc, etc. No? I és clar, però és la realitat, i de quina manera es pot equilibrar tot això? Jo el trobo molt difícil.
Ja, perquè aquí els consumidors, que aquesta seria una altra de les arestes d'aquesta qüestió, és com a consumidors fem un consum responsable, és a dir, consumim allò que toca per temporada, intentem consumir productes de proximitat, o tant és. Al cap i a la fi, si ho pots pagar o acabes pagant, t'és igual d'on vingui i en les condicions que t'arribin.
No, jo no.
Pregunto, eh?
No, jo no. Jo m'ho miro, em miro les etiquetes d'on ve tot. I si venen d'aquí ho compro, encara que sigui més car, m'és igual. Però el que no compraré serà un jet a prendre del Marroc. No perquè sigui del Marroc, eh?
Sí. Entesos.
Com si fos d'un altre lloc, eh? No.
No, però veus, això no. És una cosa que la mongeta té una temporada curta, no? Quan no n'hi ha, doncs llavors, vull dir, està bé que n'hi hagi d'un altre puesto del Marroc o d'allà on sigui. Ara, mentre hi ha la d'aquí, jo, per exemple, vaig al mercat de les Pageses i tota la fruita i la verdura la compro al mercat de les Pageses.
Vull dir que...
Ara, és clar, hi ha un moment que a la millor no hi ha tomàquets, hi ha un moment que no hi ha mongetes, a la fruita passa el mateix. És clar, llavors has de tibar d'una altra cosa.
Sí, bueno, però, per exemple, les carxofes...
Bueno, les carxofes n'hi ha ara.
Març, ara n'hi ha.
Ara n'hi ha, però sí. D'aquí 4 dies ja no n'hi hauran.
Bueno, doncs que me les portin d'un altre país, jo no les compraré.
No les compraràs.
Compraré-les quan són ara, de temporada, ja. I que són d'aquí. Perquè ets anar a comprar allò de fora. És que aviam, és que si ja no comprem allò de proximitat, és que al final ens anirem tots a la merda. Ho veieu, això, o no ho veieu? Que acabarem
també
tot.
Partim de la base.
També els de fora...
Partim de la base.
També els de fora...
Digues, Manel.
Els de fora també ens compren a nosaltres. Evidentment, és perquè...
Sí, no deixa de ser un intercanvi que al final s'ha de buscar l'equilibri, no?
Com ho sabeu, això?
L'exportació, no?
Clar.
Partim de la base que comprem-lo d'aquí. Comprem-lo de fora quan aquí no n'hi ha, diguéssim, perquè no és l'època. Sí, sí. Si és que ho vols comprar. Jo... Si és que ho vols
comprar, l'oli d'oliva, per exemple.
Home, això volia dir jo.
Què? On se'n va l'oli d'oliva?
A Itàlia.
Amb tot el que es produeix aquí.
A Itàlia. Se'n va.
Sí, sí.
Moltes collites d'aquí se'n van directament a Itàlia.
I als Estats Units, també.
Tenim un president aquí a Catalunya que fa honor a l'oli de Jaén. Tenim aquí oliveres. Vull dir, és que, esclar, si ja comencem així, on anirem a espetegar? Vull dir, no... Ja. L'oli ha de ser... Ai, mira, no sé, avui estic molt enfadada. No em feu molt cas, perquè estic molt enfadada. M'ha arribat una factura de la llum de 531 euros.
Això has de reclamar, ràpid. Perquè...
20 minuts, Carme, en el telèfon. Sí. 20 minuts, a veure si reconeixien la meva veu.
Ah, perquè estaves parlant amb una màquina.
Totalment. I quan he dit, le pasamos con una gente, y la gente estaba ocupada.
Ai, mare meva.
No,
ho puc entendre, ho puc entendre. No, és veritat, És per empipar-se, per emprenyar-se i per el que vulgui.
Per cagar-se amb tot. Mira, així de clar t'ho dic.
Sí, no.
Tenim tantes coses per emprenyar-nos que, bueno, millor no pensar gaire.
No sé què volies, Manel. Tu volies afegir alguna cosa que t'hem deixat a mitges?
Sí,
quan he començat a parlar de lo de l'oli d'oliva i no sé què.
Sí, bueno, jo he voltat pel món i, per exemple, al principi, no, de fa uns quants anys, quan vaig anar-hi per primera vegada als Estats Units, per exemple, doncs em va sorprendre de trobar oli d'oliva Spain, no? I, esclar, tot això, que trobes coses que uns països tenen una cosa i una altra, i hi ha l'intercanvi comercials des dels temps immemorials, que a l'intercanvi comercial, i ara veus quan vas a la mar i trobes aquests grans vaixells que porten aquests contenidors plens de coses de tot el món, arriba amunt i avall, per tots els mars, que és d'alguna manera també està enmig de tots els conflictes bèl·lics, el tema de que si passen els vaixells per aquest o per l'altre, etc. No? Perquè tot està al voltant del comerç, no? El comerç és la clau de l'existència humana, no?
Mm. Bé, doncs, esperem doncs que escoltin la veu dels pagesos, sobretot que els hi donin solucions en el dia a dia i veurem com evoluciona aquest tema. Anem a un altre tema que potser pot semblar menor, però que potser no ho és, i és la intenció que té el govern espanyol d'intentar canviar la normativa respecte dels youtubers, influencers, perquè sabeu que hi ha doncs, criatures, infants, jovenets, que tenen els seus propis canals, que els pares no tenen allò massa recança en què doncs s'estiguin deixant veure publicitant una sèrie de productes que les pròpies marques els ofereixen doncs perquè continuïn promocionant. El govern ha dit això ho hem de tallar d'arrel. I ho hem de tallar perquè, de fet, els pares sembla que estiguin explotant els seus fills.
Ho trobo perfecte, ja.
Us sembla que hi hagi aquesta intervenció de l'administració per a una situació sí. com aquesta?
Sí, sí. Jo sí.
Bueno, s'ha de regular, com a mínim, no? S'ha de regular perquè una criatura que, per exemple, sigui artista o actuï en una funció de teatre o de pel·lícula, té un horari, està regulat, tenen un horari, sempre té de tenir un doble, perquè no pot treballar a totes les funcions, s'han d'anar alternant. En canvi, això no està, en el cas dels youtubers no hi ha cap mena de regulació. O sigui, aquests nens poden treballar les hores que vulguis i no passa res. I això precisament és una de les coses que volen regular, que no sé si es pot controlar gaire, perquè si això ho fas des de casa, no sé fins a quin punt això es deu poder controlar, no ho sé, no, tampoc ho conec gaire. No.
Home, aviam, donant-se d'alta, no?
Bueno,
com a autònom?
Falta que es donguin d'alta, saps?
Bueno, perquè si clar, aquí està parlant, directe...
aquí està parlant, jo ho desconec, però aquí està parlant de nens que treballen al sòtanus de casa seva gravant, no? Que van gravant i van gravant aquests anuncis o el que sigui, no? Que això qui ho controla? Que no controla ningú, no ho pot controlar ningú.
Sí, clar que es pot controlar.
Bueno, les publicacions queden.
Bueno, això
sí. El que passa és que, clar, necessites un inspector perquè vagi controlant tot això, no?
Aquí està, sí, sí.
O com? O com es fa?
Sí.
Bueno, i també pels subscriptors que pugui tenir.
Home, clar, sí.
Clar que es pot regular. Sí. No ho regulen absolutament tot, ni no podran regular sí. això.
A tu què et sembla, Manel?
I a més, hi estic d'acord, eh? Vull
sí.
dir, el que arriben a guanyar aquestes criatures, o tots els youtubers, el que arriben a guanyar al mes, imagina't els pares. Oh, sí...
Clar, però una de les coses que precisament vol aplicar el govern és que aquests beneficis que aconsegueixen amb aquesta activitat els menors no se'n vagi directament a les butxaques dels pares, no?
Que ho ingressin
a un bon?
A les butxaques dels pares, que siguin els pares qui s'ho mengin.
Això serà el difícil de controlar.
Volen que ho ingressin en una entitat financera i que aquesta entitat financera ho tingui allà en aquella compte fins que la criatura sigui major d'edat. Imagina't tu, no? No sé, una cosa també una mica psicodèlica, això. Perquè
totalment.
que sigui l'entitat financera que tingui que ser responsable de controlar...
Com si s'estigués fent un pla de jubilació.
Igual.
Després,
a França està regulat, eh? Anys,
sí.
Aquesta criatura, quan tingui 18 anys, vamos, ni estudiem ni fotrem res.
Sí, no sé.
Perquè, clar...
Depèn de la caixa que hagi
guanyar,
fet, no?
Viva, bueno, me'n vaig cap a Andorra, no?, també.
Clar, aquesta és,
Manel,
conseqüència...
Vinga.
Una conseqüència més de la nova era que ens ha pertocat de viure, no? L'era digital...
Com l'odio, eh? Com l'odio.
Les noves tecnologies, òbviament, es planteja aquest... problemeta, però vindran més perquè estem en una nova era, i aquesta nova era portarà doncs tota una sèrie de novetats, al marge, suposo que del senyor Trump, que ens ajudarà una mica
sí,
a canviar
però
els esquemes que fins ara hem tingut.
Que tindrem una generació, una, dues, tres generacions d'inútils total.
Sí, sí.
Però d'inútils.
Sí, sí.
Però d'inútils.
Sí, sí.
Perquè l'únic que és màquina i res més. A guanyar calés, som qui s'ha fet ara de l'OnlyFans, sí, sí. Nenes
materialisme,
de 16 anys que estan cobrant 10.000 i 12.000 euros al mes, els youtubers que després se'n van a Andorra i viva Espanya, però els diners els tenim a Andorra.
Sí, sí.
I cada mes els
el paradís d'Andorra.
No, és que no. Ui, que avui estic molt... Avui no em teniu
calés. Està encesa.
Ara llegia que,
es nota.
Que aquí a Espanya hi ha canals, no dic el nom, amb 4 milions i 9 milions de seguidors.
Clar, per això les marques estan tan interessats a que publicitin els seus productes.
Sí, que és clar. No sé, jo és que ho desconec, això clar. De YouTube, però... Ara, a França, com us deia abans...
Això ho van regular.
Sí, diu que ja ho estan començant
doncs
a regular.
Doncs això ho volen fer. Sí. Això ho volen fer aquí, a veure si ho aconsegueixen.
Bueno, clar, ells volien tancar TikTok. Crec. Seria el primer que faria, tancar aquesta aplicació.
Home, mira, als Estats Units van tenir la intenció i del cap de poc se'n tornem-hi.
El tram el volia tancar, no?
Sí.
Ai, clar.
Ai, estem ja al final de la tertúlia. Us agraeixo aquesta estona de conversa. Espero que gaudiu del cap de setmana. I el Manel, especialment, el convido a vosaltres també, però el Manel amb més raó, perquè dijous serem al Prat fent un programa especial, un Connectats especial, dedicat al Dia Mundial de la Ràdio. Manel, estàs convidat,
Home, jo vaig començar la meva aventura periodística, precisament, doncs... amb la ràdio, amb una emissora de ràdio comarcal...
Allà ens veurem.
De Galícia.
Allà ens veurem.
De Galícia.
Moltíssimes gràcies als tres, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu-siau. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat
i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.